amb Marta Pardell.
El Congrés acaba d'aprovar les dues lleis estrella del Ministeri d'Igualtat, la de l'avortament i la de drets de les persones LGTBI, més coneguda com a llei trans. Entre d'altres mesures, a partir dels 16 anys, les joves no necessitaran el permís patern per interrompre l'embaràs i qui vulgui canviar-se de sexe i de nom ho podrà fer sense cap requisit legal, només la seva voluntat. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha volgut destacar aquest aspecte de la llei.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto.
És dijous, 16 de febrer de 2023, i tenim més titulars. Foment del Treball insisteix que cal millorar la connectivitat de l'aeroport del Prat. Sònia Kerr.
Aquesta és la principal conclusió de moment de la comissió creada per analitzar el futur de la infraestructura. El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, assegura que la proposta que presentaran al juliol aconseguirà un consens que ara no existeix.
Amb aquesta solució que nosaltres presentarem el mes de juliol, intentarem, vaja, estic convençut que no solament intentarem, sinó que aconseguirem el consens de totes les administracions implicades perquè això sigui una realitat.
Un estudi de l'Hospital Clínic mostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals.
Segons aquestes dades, el nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior en els dies que hi havia treball amb gossos. També va facilitar la relació entre els nens i els terapeutes, ho explica l'investigador Elías Guillén.
Hay niños que vienen con trastornos de la conducta, que se suelen agitar bastante, y el día que están los perros, y eso en el estudio sale, el día que vienen los perros se agitan mucho menos que el día que no vienen los perros.
Educació començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en algunes escoles el curs que ve.
Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per tal de contrarrestar els efectes de les onades de calor. Els aparells es començaran a instal·lar a les zones de Catalunya on la calor és més accentuada.
En cultura, arrenquen les celebracions del Carnaval arreu de Catalunya.
El tradicional Arribo de Sitges o els Carnavals de Solsona i Sallent són alguns dels primers en donar el tret de sortida en un dijous gras marcat per la botifarra d'ou, que torna a carrers i places tan consolidades com les de Vic i Olot.
Pel que fa als esports, en futbol el Barça comença el seu camí a l'Europa League. Eduard Cabré.
Els de Xavi Hernández reben aquesta tarda el Manchester United en el partit d'anada dels 16ens de final. S'espera una gran entrada a l'Spotify Camp Nou.
I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. De cara a les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Previsió meteorològica protagonitzada per un ambient estable. Avui esperem un dia força tranquil, bàsicament dominat per l'ambient assolellat en el conjunt de Catalunya. Tot i amb això, hi ha alguns intervals de núvols a punts del terç sud del país i també a la resta del litoral i del prelitoral, que amb el pas de les hores s'han d'anar trencant. També a partir de migdia apareixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral sense més conseqüència. Avui la temperatura es mantindrà sense canvis significatius. De cara a demà divendres esperem una jornada encara més assolellada amb temperatura, que de cara a demà començaria a pujar, un ascens que es consolidarà de cara al cap de setmana. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Congrés ha aprovat fa només uns minuts les dues lleis més importants del Ministeri d'Igualtat d'aquesta legislatura, la d'interrupció voluntària de l'embaràs i la que regula els drets de les persones LGTBI, més coneguda com a llei trans. Textos que regulen aspectes com que a partir dels 16 anys les joves ja no necessitaran el permís patern per avortar i qui vulgui canviar de sexe i de nom ho podrà fer sense cap requisit legal, només mostrant la seva voluntat. Anem fins al Congrés. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Matí mogut i molt emotiu avui al Congrés de Diputats. Hi ha hagut moltes intervencions abrandades de la dreta, contrària a les dues lleis, i moltes altres emocionades, amb veus trencades i llàgrimes als ulls, recordant dones mortes per avortar en males condicions o trans assassinades, com Sònia Rescalvo, a la Ciutadella. A la tribuna de convidats, membres de plataformes LGTBI aplaudien emocionades. Les novetats principals de la llei d'avortament són que, a partir de 16 anys, ja no cal el permís dels progenitors, s'eliminen els 3 dies previs de reflexió, es podran fer en tots els centres públics i els metges objectors de consciència no els hauran de practicar tampoc a la privada. La ministra Irene Montero la resumia satisfeta.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres.
Les novetats de la llei trans són que la transsexualitat no es considera una patologia i la possibilitat de canviar de gènere en el DNI en 4 mesos sense requisits, sense informes psicològics ni hormonació. Un reconeixement de drets subratllats per la ministra Montero.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto.
Respecte a l'edat per canviar de sexe, entre els 12 i els 14 anys caldrà autorització d'un jutge. Entre els 14 i els 16 anys caldrà consentiment dels pares, però a partir dels 16 ja no hi ha cap requisit.
Doncs coincidint amb l'aprovació d'aquesta llei, el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha presentat una guia per incorporar la perspectiva LGTBI als centres per a les persones grans.
L'objectiu és donar eines als professionals per gestionar la diversitat i actuar contra la LGTBI-fòbia. El document marca un seguit d'indicadors i els centres que es compleixin obtindran un distintiu d'espai segur.
Notícies en xarxa.
Foment del Treball insisteix que cal millorar la connectivitat de l'aeroport del Prat i assegura que la proposta que presentaran el juliol aconseguirà el consens que ara no existeix. Aquesta és la principal conclusió, de moment, de la comissió que la gran patronal catalana va crear ara fa 5 mesos per tal d'analitzar el futur de la infraestructura. Els empresaris diuen que la seva proposta serà la més sostenible de totes. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Responsables de la comissió formada per més de 40 experts i organitzada al voltant de 4 grups de treball, un d'ecològic, un d'urbanisme, un de legal i un d'experts, han volgut aprofitar l'Equador de la seva feina per fer balanç i sense donar detalls encara de quina serà la proposta que triaran i que presentaran. De moment n'han rebut una desena de molt diverses i que faran públic a l'estiu. Sí que han assegurat que aconseguirà el consens necessari i que serà la més verda i ecològica possible, una alternativa que permetrà doblar el nombre actual de connexions internacionals del Prat, passant de 40 a 80. Escolteu a Lluís Moreno, que és el president de la comissió, i a Josep Sánchez Llibre, que és el president de Foment del Treball.
N'hem rebut, en podem comptabilitzar, de 9 clarament diferenciades. D'acord? No qualificarem cap proposta. Totes les propostes les estem escoltant, les estem analitzant.
Amb aquesta solució que nosaltres presentarem el mes de juliol, intentarem, vaja, estic convençut que no solament intentarem, sinó que aconseguirem el consens de totes les administracions implicades perquè això sigui una realitat.
Pel que fa a la proposta presentada aquesta mateixa setmana de guanyar capacitat fent una pista dins del mar, els responsables de la comissió no han volgut valorar-la i han assegurat que només és una més de la desena que han rebut i que serà estudiada com totes les altres.
Us ho destacàvem en titulars. Un estudi de l'Hospital Clínic mostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals. El nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior, de fet, en els dies que hi havia treball amb gossos. A més, també va facilitar la relació entre els nens i els terapeutes. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'estudi es va dur a terme durant 2 anys amb 23 pacients menors de 13 amb malalties com l'autisme, l'ansietat o el trastorn per estrès posttraumàtic. Els nens van fer sessions amb gossos de 45 minuts de durada una vegada a la setmana a l'hospital de dia. Els investigadors han detectat que durant aquest període el 75% de les crisis emocionals es van produir els dies que no hi havia teràpia canina. Una de les membres de l'equip de recerca, la psiquiatra Astrid Moré, ha destacat la importància de la presència dels gossos.
Fa que el pacient estigui més col·laborador. El vincle generalment entre el gos i el pacient és un vincle molt afectuós que calma el pacient i que facilita totes les intervencions terapèutiques. És a dir, és un facilitador de la teràpia, un instrument que ens ajuda a que sigui més eficaç el tractament.
L'estudi, que s'ha dut a terme amb el suport de Purina i la Fundació La Caixa, ha comptat amb la participació de professionals del Centre de Teràpies Assistides amb Cans, que van fer d'intermediaris entre els terapeutes, els nens i els gossos.
Seguim amb més qüestions destacades del dia. Educació començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en algunes escoles el curs que ve. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per tal de contrarrestar els efectes de les onades de calor i en resposta a una demanda de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, Cambray no s'ha tancat a la demanda d'Ada Colau de climatitzar els centres educatius per evitar els efectes de futures onades de calor i evitar d'aquesta manera els episodis d'altes temperatures que es van viure a finals del curs passat a les aules. aules. En tot cas, seria una mesura d'urgència que complementarà una altra iniciativa a llarg termini i en la qual treballa des de fa temps d'educació. Es tracta del pla de confort tèrmic a escoles i instituts, del qual el conseller Cambray donarà més dades les properes setmanes. Avui s'ha anunciat la incorporació a la xarxa pública d'una escola concertada del districte de Sant Andreu, és l'Escola Mare de Déu de la Soledat, que el curs vinent ja serà de titularitat pública. Amb aquest centre són 8 els centres concertats a Barcelona que s'han passat a la pública.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Nova reunió avui del comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles, amb la direcció de la multinacional i amb l'esperança que es presenti una millor oferta que l'exposada fins ara, que no arriba ni als mínims legals per tal de compensar la plantilla pel trasllat de la fàbrica. Fins demà, els treballadors continuen en vaga. Helena Puigdueta.
Avenços molt poc significatius els que ha aconseguit fins ara el comitè negociador. Van a la reunió d'avui amb l'esperança que Amazon els presenti una contraoferta que millori la que els va oferir a la reunió passada. Són conscients que hauran de rebaixar les seves exigències, però cal, diuen, que les compensacions per trasllat, les indemnitzacions i les recol·locacions arribin al marc legal. És el mínim de partida, segons ha reconegut la presidenta del comitè d'empresa, Esther Rodríguez, membre també del comitè negociador. En declaracions a la xarxa, Rodríguez afegia encara un altre punt important en la discussió d'avui.
Se ha abierto una ventana a otros centros de España, ya no solo Zaragoza y Figueras, porque tenemos compañeros que quizás quieran optar a otros centros de España y que les respeten las mismas compensaciones de traslado a estos centros de España.
Els empleats recorden que hi ha més de 800 famílies afectades per la decisió de la multinacional i que allò que ven com un trasllat no deixa de ser un tancament.
Encara en clau econòmica, l'Ajuntament de Barcelona ha fet públics els projectes guanyadors per impulsar 3 pols d'innovació a 3 naus industrials del Besòs i del 22 Arroba, que ara estan en desús. Els adjudicataris són la Corporació Mondragón, la UT Palo Alto BSN XR Lab i l'Institute for Advanced Architecture of Catalonia.
Mondragón posarà en marxa un pol d'economia circular i indústria 4.0 a la nau del carrer Ciutat Asunción. La UT Palo Alto engegarà un pol emprenedoria i innovació de les indústries creatives a la nau E de Palo Alto i l'IAC serà l'impulsor del nou hub referent en innovació urbana ubicat a la nau del carrer Ávila, al Poble Nou. El primer hub que entrarà en funcionament serà el d'indústries creatives l'any vinent, el 2024. Els altres dos ho faran progressivament entre el 2024 i 2025. La presidenta de Barcelona Activa, Laia Bonet, explica què han valorat a l'hora de triar els projectes guanyadors.
La seva capacitat per fomentar l'emprenedoria, la competitivitat empresarial, la sostenibilitat també era important a l'hora de definir quins eren els projectes més idonis per encaixar en aquesta mesura. També el coneixement de cada un dels sectors, de cada pol d'activitat, el retorn social.
L'adjudicació arriba uns mesos després que l'Ajuntament fes públic al setembre que buscava socis privats que omplessin d'activitat econòmica 3 naus industrials en desús.
Són gairebé un quart de 3. A Barcelona l'any passat van baixar més d'un 14% els fets delictius respecte del 2019.
En canvi, han crescut prop d'un 30% tant les baralles amb arma blanca com l'estafa per internet i les violències sexuals. Són dades que s'han donat a la Junta de Seguretat Local de la capital catalana, en què hi ha assistit el conseller Joan Ignasi i Helena i l'alcaldessa de Colau.
No deixem l'entorn de la capital, ja que les obres de la carretera de Collblanc entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat entren en una nova fase, amb l'objectiu de pacificar el trànsit i de guanyar espais per als vianants. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
S'ampliaran les voreres i es canviarà la configuració de la calçada per pacificar el trànsit, integrar el carril bici i potenciar l'eix comercial i la mobilitat a peu del veïnat. Olga Gómez és la regidora del barri de Collblanc-Torrassa.
Els usos és el mateix, el que farem és consolidar el que ja estava fet per donar aquesta imatge de més un eix comercial amb ampliació de voreres, reordenació de tot l'espai, del mobiliari urbà, de soterrament del cablejat elèctric.
La reforma dona continuïtat a la configuració de la carretera de Collblanc, l'antiga Nacional 2, que va començar l'any 2021. El projecte té un cost de més de 950.000 euros i està cofinançat amb els fons europeus Next Generation. Té un termini d'execució previst de 8 mesos i hi haurà afectacions en la circulació d'algunes línies d'autobús.
Més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona, hem de passar també per les Terres de l'Ebre. La Generalitat ha començat les obres que han de protegir les llacunes interiors del Delta dels efectes de la pujada del nivell del mar. El pla de reforç consisteix a fer guardes perimetrals d'un metre i 20 centímetres d'altura en 60 quilòmetres a l'entorn d'aquestes basses naturals. Més detalls des de Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Amb el canvi climàtic, com que les llacunes del Delta estan connectades al mar a través de canals, entra aigua salada quan puja el nivell i el que es vol evitar és que aquesta aigua acabi sobreeixint des de les llacunes i inundant els arrossars del voltant. L'obra que ha començat ja la Generalitat preveu fer un cordó elevat amb els propis sediments de fons, resseguint el perímetre a les llacunes de la Tancada, l'Encanyissada, la del Canal Vell i els calaixos de l'illa de Buda. Este matí ha visitat les obres la secretària d'Acció Climàtica, Ana Bernadas López.
El que intenta és fer doncs, aquests camins de guarda, aquestes guardes, d'una alçada de 1,20 m i una amplada de 4 metres. Això s'extendrà al voltant dels 58 quilòmetres.
Per completar la protecció, però, caldrà repujar també amb un cordó perimetral de sorra la línia frontal de les badies dels Alfacs i el Fangar, una obra que l'Estat va deixar per fer i ara la Generalitat redacta els projectes. De moment, l'actuació a les llacunes comporta una inversió de 2.800.000 euros i un any d'obres.
Gràcies, Sílvia Berbís, des de Ràdio Ràpita. I Vic acull des d'avui fins dissabte la segona Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible. Enguany se centra sobretot en l'àmbit de la construcció, amb la presència de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. El 9FM, Adrià Rossell.
Enmig d'un hivern marcat principalment pels preus i la crisi energètica, Vic celebra la segona Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible. En la inauguració d'aquest matí, l'alcaldessa de Vic, Anna R., ha valorat l'aposta com a ciutat per aquesta transició energètica.
Que si no avancem, si no anem fent pedagogia, si no anem sent referents i donant doncs, mitjans a la ciutadania i al país perquè anem avançant, el món se'ns està, diguem-ne, atrapant.
Per la seva banda, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha fet autocrítica per les queixes i tensions provinents dels productors que reclamen més suport i ajuda en un moment d'auge del sector.
Possiblement el país no estàvem prou preparats. Per exemple, ens falten instal·ladors. S'ha de modernitzar moltíssim més la maquinària de bosc.
Al llarg dels tres dies, el recinte firal del Sucre de Vic acollirà xerrades, tallers, activitats i diversos expositors per informar i promoure de sectors com la bioconstrucció, la bioenergia o l'autoconsum elèctric.
I repassem altres notícies destacades del dia. La defensa de Dani Alves reconeix per primer cop que va penetrar vaginalment la noia que l'ha denunciat per violació.
Això després de trobar-se ADN del futbolista a la vagina de la noia. La defensa argumenta que si la penetració hagués estat involuntària, la noia tindria lesions a la zona genital. La Fiscalia s'ha oposat al recurs del futbolista per sortir de la presó després de la vista oral a l'Audiència de Barcelona. El Ministeri Públic ha remarcat els importants indicis contra Alves i el greu risc de fugida pel seu gran patrimoni, sobretot al Brasil, i el poc arrelament a l'Estat.
La Policia Nacional arresta a Llers, a l'Alt Empordà, un fugitiu buscat pel robatori d'11 milions de francs suïssos en un assalt a furgons blindats.
El robatori va ser l'agost del 2019 a Suïssa. L'arresta té un ordre d'Europea de detenció i entrega a mesa per França. S'enfronta a cadena perpètua per delictes de robatori organitzat amb armes, danys, incendi provocat i pertinença a organització criminal. La investigació l'ha ubicat en una finca aïllada, protegida per fortes mesures de seguretat com càmeres de videovigilància i gossos per alertar de la presència d'intrusos.
El Departament de Salut regularà els aliments de les màquines expenedores i les cafeteries i menjadors dels hospitals i centres sanitaris.
Es restringiran els aliments amb continguts elevats de sucre, sal i greixos i, en canvi, es recomanarà el 75% com a mínim d'aliments saludables. També es donarà la instrucció d'incloure sempre opcions d'aliments aptes per a persones amb celiaquia. També s'instal·laran fonts d'aigua potable a tots els centres sanitaris. Tot plegat entrarà en vigor el dilluns vinent i s'haurà de complir en un termini de 6 mesos.
I la UAB recupera una selecció de més de 500 partitures inèdites de balls de màscares del Carnaval del Liceu del segle XIX. Són salvades de l'incendi de 1994.
S'han durat a terme la digitalització i recerca per transcriure-les, editar-les i posar-les a disposició dels músics que les vulguin interpretar. El projecte permet recuperar patrimoni cultural i reivindicar la figura d'importants compositors catalans, com ara Maria Albiols, Antoni Llobés o Josep Juch.
I no deixem de parlar de Carnaval, ja que avui és dijous gras i Sitges, com és tradició, es prepara per començar amb els actes del Carnaval amb l'Arribo. Al llarg de la setmana hi haurà diferents actes, tot i que el plat fort arriba diumenge amb la Rua de la Disbauxa. El municipi espera rebre més de 250.000 persones al llarg de la setmana. Canal Blau, Sergi Molina.
L'Arribo de Sa Majestat Carnestoltes donarà el tret de sortida al Carnaval de Sitges 2023, que estarà ambientat a l'Òpera Veneciana i en el Gran Teatre del Liceu. Durant 7 dies, la vila s'omplirà de disfresses, gresca i disbauxa, tot i que els actes més destacats arribaran diumenge i dimarts amb les dues rues del Carnaval. Participaran 38 carrosses i unes 2.000 persones amb temàtiques ben diferents. Serà un Carnaval diferent, perquè no hi ha cap persona que ostenti la presidència de la Comissió del Carnaval i, per tant, qui coordina els actes durant la setmana serà el mateix Ajuntament amb el suport de les entitats. David Martínez és el regidor de Tradicions i Festes de Sitges.
Entre les entitats, que són les que treuen les carrosses al carrer, i la supervisió de l'Ajuntament, en aquest cas la regidoria, doncs farem tot perquè tot vagi bé.
Pel que respecta a la seguretat, es tornarà a activar un dispositiu similar als dels darrers carnavals, amb més de 1.000 efectius de cossos de seguretat. Estarà actiu tota la setmana, tot i que dissabte, diumenge i dimarts seran els dies amb més presència policial.
Com sempre, per dijous gras, la botifarrada ho és la gran protagonista del dia. A poblacions com Olot, cues avui a les cansaladeries per comprar el producte. Gerard Puigdemont, d'Olot FM, ha anat a parlar amb els carnissers de la plaça Mercat. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Olot carnissers de la plaça Mercat asseguren que des de fa dies venen més embotit i aquest matí, des de primera hora, ja tenien cues per comprar els productes típics de jornades com la d'avui, els llardons o greixons, la carn de perol o tot tipus de botifarres. Enguany es preveu que les vendes d'embotit i carn durant la jornada de Dijous Gras siguin similars a les del 2019, sense restriccions. Ho expliquen Jordi Vilarrasa i Fermí Coromines, placers de la plaça Mercat d'Olot.
I que aquí a Olot, doncs, la gent aquesta tradició doncs, encara la manté. La veritat que escoles, empreses que al dematí doncs, per esmorzar o busquen un moment durant el dia doncs, per celebrar doncs, el Dijous d'Arder, no? I la veritat que per nosaltres és un gran dia.
Una temporada, com ell jo he dit, que era molt gran la tradició. Llavors van estar una època que va fluixar i ara torna a sortir i venem molt.
A la Garrotxa, un altre clàssic per aquestes dates són les coques de llardons. Aquest matí es podien veure cues en diverses fleques de la ciutat.
I encara en cultura, avui comença la Berlinale i el cinema català i torna a estar present. Després que Alcarràs aconseguís l'Os d'Or en la passada edició, fins a 5 produccions catalanes participen en alguna de les seccions del festival. Ens les detalla David Navarro. Bon dia, David.
Bon dia. Així, la directora basca Estibaliz Urresola presenta el seu primer llargmetratge, 20.000 espècies d'abelles, a la secció oficial. Mentrestant, l'òpera prima d'Álvaro Gago, Màtria, competeix a la secció Panorama. La directora Carla Subirana porta Sica a Berlín i es presenta a la secció Generation. També hi participa un documental català, Anca, dirigit per Elin Chelik, a Fòrum, i un curtmetratge, La herida luminosa, realitzat per Christian Avilés i produït per Escac Films, que competirà amb Berlinale Shorts. Un festival que també comptarà amb la presència de 40 empreses catalanes al European Film Market, la presentació de 2 projectes en desenvolupament i la participació de 6 professionals en el programa Berlinale Talents.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça debuta a l'Europa League aquest dijous a la tarda a 7:15. Els blaugrana reben el Manchester United en l'anada dels 16ens de final. El conjunt anglès és tercer a la Premier League i arriba al duel havent guanyat 5 dels últims 6 partits oficials. És per això que l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, destaca la dificultat del rival d'avui.
Cada vegada ara us l'esteu jugant, ara ve los... Bé, doncs això és el Barça, és el Barça. Nosaltres ens ho agafem de la millor manera possible, amb molta motivació, amb moltes ganes, amb una eufòria d'alguna manera de l'entorn que està sent molt bona també per nosaltres, que veiem que la gent està molt il·lusionada, però nosaltres amb cautela, treballant com hem treballat fins ara, amb molta humilitat, amb moltes ganes d'arribar lluny en aquesta competició, però bé, tenim un rival molt, molt difícil.
El partit d'anada aquesta tarda a l'Spotify Camp Nou i el de tornada es disputarà dijous vinent 23 de febrer a Old Trafford. I la Federació Espanyola de Futbol s'ha pronunciat avui sobre el cas que relaciona el Barça amb pagaments a un responsable de l'estament arbitral. L'ens federatiu ha enviat un requeriment tant als membres actuals del Comitè Tècnic d'Àrbitres com a la directiva del Barça per conèixer més detalls d'aquest assumpte i es reserva personar-se judicialment en el cas. I avui dijous arrenca la Copa del Rei de bàsquet a Badalona. El partit de quarts de final entre el Real Madrid i el València obrirà aquesta competició a les 7 de la tarda, mentre que el Barça s'enfrontarà a Unicaja de Màlaga des de 2:15 de la nit amb una busca d'un lloc en les semifinals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa en Xavi Ballesteros.
A 7:15, el Madrid, el vigent campió i també líder de la Lliga regular, jugarà contra el València d'Àlex Mumbrú. A 9:15 serà l'hora del Barça de Jessica Vicius, que rep l'Unicaja de Màlaga. Els dos equips han jugat ja un partit aquesta temporada i va guanyar de 15 punts en el Palau Blaugrana el conjunt de Sara Jessica Vicius. La igualtat, però, és màxima.
Yo creo que llegamos a un buen momento, ¿no? Yo creo que esto está claro, pero bueno, hay que demostrarlo en la pista, hay que saber manejar las emociones. Yo creo que los chicos están muy ilusionados, tiene tantas ganas que hoy en entreno hemos perdido todos los balones.
Demà serà el torn de les altres dues eliminatòries. A 7:15, Gran Canària-Tenerife, duel canari, i a 9:15, debutarà l'equip anfitrió, el Joventut, que jugarà contra el Baskonia. Aquest matí ja s'han obert totes les fanzons i d'aquesta manera l'ambient de Copa ja comença a ser una realitat.
I també aquest matí s'ha jugat un dels partits de la minicopa. La competició paral·lela de bàsquet base aquest migdia s'ha jugat el duel català entre el Barça i la Penya, que ha acabat guanyant de 3 punts al conjunt blaugrana, 64-61. I avui dijous hi ha jornada de Lliga Femenina Endesa. Seguim parlant de bàsquet. I és que els tres equips catalans juguen i ho fan a domicili. El Barça-Sant Feliuenc ho fa a Sant Sebastià, a la pista de l'Euskotren. El Cadí-la-Seu visita la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca, que és el tercer classificat, mentre que l'Espar Unit Girona protagonitza el gran duel de la jornada davant el segon classificat a les Fontetes, a València, equip que està situant només un triomf per sota. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Nutrició amb Laura Crosas.
Les taronges. Encara que a vegades no acabi de quedar clar qui va donar el nom a qui, si el color a la fruita o la fruita al color, en moltes llengües d'origen llatí aquest mot es comparteix. Doncs la taronja és una de les fruites més populars arreu del món, tant per la versabilitat que té la cuina, com per l'aroma i el sabor dolç, com pel seu color taronja viu que porta als plats. Les taronges són originàries de la Xina i es van estendre a tot Orient. Posteriorment, al segle X, van ser introduïdes a Espanya pels àrabs. Actualment, el nostre país es conreen principalment a València, Sevilla i Alacant. Pel que fa a Catalunya, es concentren a la costa de Tarragona i als marges del riu Ebre. Són el fruit del taronger, Citrus sinensis, i les podeu trobar fresques i de temporada al mercat, sobretot els mesos de tardor i d'hivern. Tot i que totes són arrodonides o ovalades i de color taronjat tant per fora com per dins, existeixen diferents varietats. Les dolces, tipus navel, amb una protuberància en forma de melica, un dels extrems, de les més típiques com a taronja de taula per consumir senceres o aprofitar la pell. Les blanques, com la València tardana, que són de les més sucoses amb un toc lleugerament àcid, ideals per exprimir-les i fer-ne suc o per afegir amanides en forma de grills. Les amargues, per fer melmelades o salses agradolces. I les vermelles o sanguines, les més difícils de cultivar i de trobar, que són de color vermell granat a l'interior i molt preuades en pastisseria. Les taronges, a més de ser delicioses, aporten moltes propietats a l'organisme. Són riques en vitamina C i, per tant, són antioxidants, asseguren un bon funcionament del sistema immunitari i ajuden a absorbir el ferro dels aliments. El contenir fibra, sobretot la part blanca, millora el trànsit intestinal i els nivells de colesterol. I cal destacar també les vitamines del grup B i el potassi. Per tant, és una fruita recomanable per persones hipertenses i per esportistes, perquè conté poques calories però sucres de fàcil assimilació. Gaudeix dels excel·lents beneficis de la taronja consumint-la fresca, a tall sola o afegida a macedònies o amanides. Fes un suc natural ocasional recent exprimit, o bé, usa-la per donar el toc a alguna crema, salsa o recepta de rebosteria.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Congrés ha aprovat les dues lleis estrella del Ministeri d'Igualtat, la de l'avortament i la de drets de les persones LGTBI, més coneguda com a llei trans. Entre d'altres mesures, a partir dels 16 anys, les joves no necessitaran el permís patern per interrompre l'embaràs i qui vulgui canviar-se de sexe i de nom ho podrà fer sense cap requisit legal, només la seva voluntat. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha volgut destacar aquest aspecte de la llei.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto.
És dijous 16 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Foment del Treball insisteix que cal millorar la connectivitat de l'aeroport del Prat. Sònia Kerr.
Aquesta és la principal conclusió de moment de la comissió creada per analitzar el futur de la infraestructura. El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, assegura que la proposta que presentaran al juliol aconseguirà un consens que ara no existeix.
Amb aquesta solució que nosaltres presentarem al mes de juliol, intentarem, vaja, estic convençut que no solament intentarem, sinó que aconseguirem el consens de totes les administracions implicades perquè això sigui una realitat.
Un estudi de l'Hospital Clínic demostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals.
Segons aquestes dades, el nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior en els dies que hi havia treball amb gossos. També va facilitar la relació entre els nens i els terapeutes, ho explica l'investigador Elías Guillén.
Hay niños que vienen con trastornos de la conducta, que se suelen agitar bastante, y el día que están los perros, y eso en el estudio sale, el día que vienen los perros agitan mucho menos que el día que no vienen los perros.
Educació començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en algunes escoles el curs que ve.
Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per tal de contrarrestar els efectes de les onades de calor. Els aparells es començaran a instal·lar a les zones de Catalunya on la calor és més accentuada.
En cultura arrenquen les celebracions del Carnaval arreu de Catalunya.
El tradicional Arribó de Sitges o els Carnavals de Solsona i Sallent són alguns dels principals i dels primers. Se'n dona el tret de sortida en un dijous gras marcat per la botifarra d'ou, que torna a carrers i places tan consolidades com les d'Olot o Vic.
Pel que fa als esports, en futbol el Barça comença el seu camí a l'Europa League. Eduard Cabré.
Els de Xavi Hernández reben aquesta tarda el Manchester United en el partit d'anada dels 16ens de final d'aquesta competició. S'espera una gran entrada a l'Spotify Camp Nou.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Previsió meteorològica protagonitzada per un ambient estable. Avui esperem un dia força tranquil, bàsicament dominat per l'ambient assolellat en el conjunt de Catalunya. Tot i amb això, hi ha alguns intervals de núvols a punts del terç sud del país i també a la resta del litoral i del prelitoral, que amb el pas de les hores s'han d'anar trencant. També a partir de migdia apareixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral sense més conseqüència. Avui la temperatura es mantindrà sense canvis significatius. De cara a demà divendres esperem una jornada encara més assolellada amb temperatura, que de cara a demà començaria a pujar, un ascens que es consolidarà de cara al cap de setmana. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Congrés ha aprovat aquest migdia les dues lleis més importants del Ministeri d'Igualtat en aquesta legislatura. D'una banda, la d'interrupció voluntària de l'embaràs, i de l'altra, la que regula els drets de les persones LGTBI, més coneguda com a llei trans. Textos que regulen aspectes com que a partir dels 16 anys les joves no necessitaran el permís patern per avortar. A més, qui vulgui canviar-se de sexe i de nom ho podrà fer ja sense cap requisit legal, només expressant la seva voluntat. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Matí mogut i molt emotiu avui al Congrés de Diputats. Hi ha hagut moltes intervencions abrandades de la dreta, contrària a les dues lleis, i moltes altres emocionades, amb veus trencades i llàgrimes als ulls, recordant dones mortes per avortar en males condicions o trans assassinades, com Sònia Rescalvo a la Ciutadella. A la tribuna de convidats, membres de plataformes LGTBI aplaudien emocionades. Les novetats principals de la llei d'avortament són que, a partir de 16 anys, ja no cal el permís dels progenitors, s'eliminen els 3 dies previs de reflexió, es podran fer en tots els centres públics i els metges objectors de consciència no els hauran de practicar, tampoc a la privada. La ministra Irene Montero la resumia satisfeta.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres.
Les novetats de la llei trans són que la transsexualitat no es considera una patologia i la possibilitat de canviar de gènere en el DNI en 4 mesos sense requisits, sense informes psicològics ni hormonació. Un reconeixement de drets subratllats per la ministra Montero.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto.
Respecte a l'edat per canviar de sexe, entre els 12 i els 14 anys caldrà autorització d'un jutge. Entre els 14 i els 16 anys caldrà consentiment dels pares, però a partir dels 16 ja no hi ha cap requisit.
Doncs coincidint avui amb l'aprovació de la llei, el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha presentat una guia per tal d'incorporar la perspectiva LGTBI als centres per a persones grans.
L'objectiu és donar eines als professionals per gestionar la diversitat i actuar contra la LGTBI-fòbia. El document marca un seguit d'indicadors i els centres que els compleixin obtindran un distintiu d'espai segur.
Notícies en xarxa.
Foment del Treball insisteix que cal millorar la connectivitat de l'aeroport del Prat i assegura que la proposta que presentaran el juliol aconseguirà el consens que ara mateix no existeix. Aquesta és la principal conclusió, de moment, de la comissió que la Gran Patronal Catalana va crear ara fa 5 mesos per analitzar el futur de la infraestructura. Els empresaris diuen que la seva proposta serà la més sostenible de totes. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Responsables de la comissió formada per més de 40 experts i organitzada al voltant de 4 grups de treball, un d'ecològic, un d'urbanisme, un de legal i un d'experts, han volgut aprofitar l'Equador de la seva feina per fer balanç i sense donar detalls encara de quina serà la proposta que triaran i que presentaran. De moment n'han rebut una desena de molt diverses i que faran públic a l'estiu. Sí que han assegurat que aconseguirà el consens necessari i que serà la més verda i ecològica possible. Una alternativa que permetrà doblar el nombre actual de connexions internacionals del Prat, passant de 40 a 80. Escolteu a Lluís Moreno, que és el president de la comissió, i a Josep Sánchez Llibre, que és el president de Foment del Treball.
N'hem rebut, en podem comptabilitzar, de 9 clarament diferenciades. D'acord? No qualificarem cap proposta. Totes les propostes les estem escoltant, les estem analitzant.
Amb aquesta solució que nosaltres presentarem el mes de juliol, intentarem, vaja, estic convençut que no solament intentarem, sinó que aconseguirem el consens de totes les administracions implicades perquè això sigui una realitat.
Pel que fa a la proposta presentada aquesta mateixa setmana de guanyar capacitat fent una pista dins del mar, els responsables de la comissió no han volgut valorar-la i han assegurat que només és una més de la desena que han rebut i que serà estudiada com totes les altres.
Us ho destacàvem en titulars. Un estudi de l'Hospital Clínic de Barcelona demostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals. El nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior en els dies que hi havia treball amb gossos, segons aquestes dades. També va facilitar la relació entre els nens i els terapeutes. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'estudi es va dur a terme durant 2 anys amb 23 pacients menors de 13 amb malalties com l'autisme, l'ansietat o el trastorn per estrès posttraumàtic. Els nens van fer sessions amb gossos de 45 minuts de durada una vegada a la setmana a l'hospital de dia. Els investigadors han detectat que durant aquest període el 75% de les crisis emocionals es van produir els dies que no hi havia teràpia canina. Una de les membres de l'equip de recerca, la psiquiatra Astrid Moré, ha destacat la importància de la presència dels gossos.
Fa que el pacient estigui més col·laborador. El vincle generalment entre el gos i el pacient és un vincle molt afectuós que calma el pacient i que facilita totes les intervencions terapèutiques. És a dir, és un facilitador de la teràpia, un instrument que ens ajuda a que sigui més eficaç el tractament.
L'estudi, que s'ha dut a terme amb el suport de Purina i la Fundació La Caixa, ha comptat amb la participació de professionals del Centre de Teràpies Assistides amb Cans, que van fer d'intermediaris entre els terapeutes, els nens i els gossos.
Gràcies, David Navarro. Educació començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en algunes escoles el curs que ve. Ho ha anunciat avui el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per tal de contrarrestar els efectes de les onades de calor i en resposta a una demanda de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, Cambray no s'ha tancat a la demanda d'Ada Colau de climatitzar els centres educatius per evitar els efectes de les onades de calor i evitar també que es tornin a reproduir a les aules catalanes episodis d'altes temperatures, tal com va passar a finals del curs passat. En aquest sentit, el conseller s'ha mostrat a favor de climatitzar els centres que més ho necessitin.
Les escoles i instituts no estan preparades per les onades de calor. És un tema que ja estem treballant, que és molt possible que de cara al curs vinent hi hagi una sèrie d'escoles on comencem aquest camí.
En tot cas, seria una mesura d'urgència que complementarà una altra iniciativa a llarg termini i en la qual treballa des de fa temps Educació. Es tracta del pla de confort tèrmic a escoles i instituts, del qual el conseller Cambray donarà més dades les properes setmanes. D'altra banda, avui s'ha anunciat la incorporació a la xarxa pública d'una escola concertada al districte de Sant Andreu. És l'escola Mare de Déu de la Soledat, que el curs vinent ja serà de titularitat pública. Amb aquest centre són 8 els centres concertats a Barcelona que s'han passat a la pública.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Moment per a l'economia. Avui reunió entre el comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles i la direcció de la multinacional, amb l'esperança que es presenti una millor oferta que l'exposada fins ara i que, segons anuncien des del comitè d'empresa, no arriba ni als mínims legals pel trasllat de l'activitat a Saragossa i Figueres. Fins demà, els treballadors continuen en vaga. Helena Puigdueta.
Avenços molt poc significatius els que ha aconseguit fins ara el comitè negociador. Van a la reunió d'avui amb l'esperança que Amazon els presenti una contraoferta que millori la que els va oferir a la reunió passada. Són conscients que hauran de rebaixar les seves exigències, però cal, diuen, que les compensacions per trasllat, les indemnitzacions i les recol·locacions arribin al marc legal. És el mínim de partida, segons ha reconegut la presidenta del comitè d'empresa, Esther Rodríguez, membre també del comitè negociador. En declaracions a la xarxa, Rodríguez afegia encara un altre punt important en la discussió d'avui.
Se ha abierto una ventana a otros centros de España, ya no solo Zaragoza y Figueras, porque tenemos compañeros que quizás quieran optar a otros centros de España y que les respeten las mismas compensaciones de traslado a estos centros de España.
Els empleats recorden que hi ha més de 800 famílies afectades per la decisió de la multinacional i que allò que ven com un trasllat no deixa de ser un tancament.
L'Ajuntament de Barcelona ha fet públics aquest matí els projectes guanyadors per impulsar 3 pols d'innovació a 3 naus industrials del Besòs i del 22 Arroba, que ara estan en desús. Els adjudicataris són la Corporació Mondragón, la UT Palo Alto BCN XR Lab i l'Institute for Advanced Architecture of Catalonia.
Mondragón posarà en marxa un pol d'economia circular i indústria 4.0 a la nau del carrer Ciutat d'Assumpción. A la UT Palo Alto engegarà un pol d'emprenedoria i innovació de les indústries creatives a la nau E de Palo Alto i l'IAC. I l'IAC, volíem dir, serà l'impulsor del nou hub referent en innovació urbana ubicat a la nau del carrer Àvila, al Poblenou. El primer hub que entrarà en funcionament serà el d'indústries creatives el 2024. Els altres dos ho faran progressivament entre el 24 i el 2025. La presidenta de Barcelona Activa, Laia Bonet, explica què han valorat a l'hora de triar els projectes guanyadors.
La seva capacitat per fomentar l'emprenedoria, la competitivitat empresarial, la sostenibilitat també era important a l'hora de definir quins eren els projectes més idonis per encaixar en aquesta mesura. També el coneixement de cada un dels sectors, de cada pol d'activitat, el retorn social.
L'adjudicació arriba uns mesos després que l'Ajuntament fes públic al setembre que buscava socis privats que omplissin l'activitat econòmica 3 naus industrials en desús.
A Barcelona, l'any passat van baixar més d'un 14% els fets delictius respecte del 2019. En canvi, van créixer prop d'un 30% en les baralles amb arma blanca, com l'estafa per internet i la violència sexual. Són dades que s'han donat a conèixer a la Junta de Seguretat Local de la capital catalana, en què hi han assistit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i l'alcaldessa de Colau.
Entre els delictes que baixen estan els furts, que són la meitat de tots els fets delictius a Barcelona, que cauen gairebé un 27%, i els robatoris amb violència al carrer un 13%. Per contra, pugen un 11% les lesions, on es detecta l'ús d'arma blanca. El nombre de fets penals instruïts amb armes blanques van pujar un 32%. Per això, Mossos i Guàrdia Urbana han posat en marxa el Pla d'Aga per prevenir l'ús d'aquestes armes, sobretot en l'oci nocturn. També han crescut les violències sexuals un 27% i, en concret, la violència en l'àmbit de la llar ho fa en un 41%. L'alcaldessa de Barcelona, però, s'ha felicitat per la davallada dels delictes a la capital catalana. Escoltem Ada Colau.
Estem entre les principals ciutats de tot l'estat amb un millor comportament pel que fa a la reducció de delictes i, evidentment, jo el que faig és emplaçar-nos amb el conseller a no baixar la guàrdia, com deia, a seguir treballant.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van fer una mitjana de 61 detencions al dia i 140 investigacions diàries. El conseller Elena també ha confirmat que els Mossos assumiran la seguretat en la celebració de la Copa Amèrica.
Doncs no deixem la capital, ja que les obres de la carretera de Collblanc entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat entren en una nova fase. L'objectiu, pacificar el trànsit i guanyar espais per als vianants. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
S'ampliaran les voreres i es canviarà la configuració de la calçada per pacificar el trànsit, integrar el carril bici i potenciar l'eix comercial i la mobilitat a peu del veïnat. Olga Gómez és la regidora del barri de Collblanc-Torrassa.
Els usos és el mateix, el que farem és consolidar el que ja estava fet per donar aquesta imatge de més un eix comercial amb ampliació de voreres, reordenació de tot l'espai, del mobiliari urbà, de soterrament del cablejat elèctric.
La reforma dona continuïtat a la configuració de la carretera de Collblanc, l'antiga Nacional 2, que va començar l'any 2021. El projecte té un cost de més de 950.000 euros i està cofinançat amb els fons europeus Next Generation. Té un termini d'execució previst de 8 mesos i hi haurà afectacions en la circulació d'algunes línies d'autobús.
Deixem l'àrea metropolitana. L'Ajuntament de Lleida ha presentat aquest migdia un projecte per renaturalitzar el parc de les Basses i adaptar-lo al canvi climàtic. Els treballs suposaran una inversió de més de 600.000 euros. S'iniciaran a l'octubre i s'allargaran un any. UAU Lleida Ràdio, Alba Mor.
Les obres s'iniciaran a la tardor d'aquest 2023 i s'espera que durin un any. S'eliminaran els elements danyats de l'espai i es crearan dues basses d'aigua, dos boscos i un gran espai verd. Així ho ha explicat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.
Treballarem per millorar aquesta biodiversitat, tant pel que fa a l'arbrat, a la flora, a la fauna, als invertebrats i als micromamífers. Eliminarem paviments no drenats, eliminarem elements en mal estat, condicionarem la topografia amb algun moviment de terra i es crearan, com deia, més de 1.800 metres quadrats de làmina d'aigua amb una bassa de rec i una bassa naturalitzada.
A més, es plantaran un total de 102 arbres de 16 espècies diferents. Així mateix es crearà una tanca per allunyar el parc de la carretera. La idea del projecte contempla connectar la xarxa de parcs que envolten Lleida, la Mitjana, el Parc de Gardeny, les Basses i també la Seu Vella.
I la Generalitat ha començat les obres que han de protegir les llacunes interiors del Delta de l'Ebre dels efectes de la pujada del nivell del mar. El pla de reforç consisteix a fer guardes perimetrals d'un metre i 20 centímetres d'altura en 60 quilòmetres a l'entorn d'aquestes basses naturals. Ràdio Ràpida, Sílvia Barbís.
Amb el canvi climàtic, com que les llacunes del delta estan connectades al mar a través de canals, entra aigua salada quan puja el nivell i el que es vol evitar és que aquesta aigua acabi sobreeixint des de les llacunes i inundant els arrossars del voltant. L'obra que ha començat ja la Generalitat preveu fer un cordó elevat amb els propis sediments de fons, resseguint el perímetre a les llacunes de la Tancada, l'Encanyissada, la del Canal Vell i els calaixos de l'illa de Buda. Este matí ha visitat les obres la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades López.
El que intenta és fer doncs, aquests camins de guarda, aquestes guardes d'una alçada de 1,20 m i una amplada de 4 metres. Això s'extendrà al voltant dels 58 quilòmetres.
Per completar la protecció, però, caldrà repujar també amb un cordó perimetral de sorra la línia frontal de les badies dels Alfacs i el Fangà, una obra que l'Estat va deixar per fer i ara la Generalitat redacta els projectes. De moment, l'actuació a les llacunes comporta una inversió de 2.800.000 euros i un any d'obres.
I repassem altres notícies destacades del dia. La defensa de Dani Alves reconeix per primer cop que va penetrar vaginalment la noia que l'ha denunciat per violació.
Això després de trobar-se ADN del futbolista a la vagina de la noia. La defensa argumenta que si la penetració hagués estat involuntària, la noia tindria lesions a la zona genital. La fiscalia s'ha oposat al recurs del futbolista per sortir de la presó després de la vista oral a l'Audiència de Barcelona. El Ministeri Públic ha remarcat els importants indicis contra Alves i el greu risc de fugida pel seu gran patrimoni al Brasil i el poc arrelament a l'Estat.
I la Policia Nacional ha arrestat a Llers, a l'Alt Empordà, un fugitiu buscat pel robatori d'11 milions de francs suïssos en un assalt a furgons blindats.
El robatori va ser l'agost del 2019 a Suïssa. L'arrestat té una ordre europea de detenció i entrega emesa per França. S'enfronta a cadena perpètua per delictes de robatori organitzat amb armes, danys, incendi provocat i pertinença a organització criminal. La investigació l'ha ubicat a una finca aïllada, protegida per fortes mesures de seguretat, com càmeres de videovigilància i gossos per alertar de la presència d'intrusos.
La cultura. Aquest dijous gras comencen a arribar els plats forts del carnaval arreu de Catalunya. És el cas de l'Arribó de Sitges, però també del carnaval de Solsona, on enguany, com a novetat, les celebracions es tornen a celebrar a la seva ubicació tradicional. Solsona FM, Jordi Casals.
Bon dia. De fet, aquesta serà una de les principals novetats de l'edició d'enguany. En aquest sentit, el president de l'Associació de Festes, Àlex Vilanova, celebrava el retorn a la plaça Major.
Poder tornar al nucli antic a fer, doncs, tots els actes, poder tornar a tenir un sermó i un matarroc d'honor a dintre la plaça Major, que és, per mi, doncs, el punt neuràlgic de tota aquesta festa.
Així, avui a partir de les 8 del vespre arribarà el Carnestoltes per l'Avinguda del Pont, es farà el sopar gras a la plaça Major i 3 concerts a la sala Polivalent. Els actes més esperats, però, no arribaran fins dissabte amb la recepció del Matarruc d'Honor i la penjada del Ruc i diumenge amb els ballets i el sermó.
Vic viu avui el dijous llarder més gran de la història, amb cues de més d'una hora a la plaça Major per tal de menjar els tradicionals entrepans de botifarra, cansalada, porc rostit i fins i tot de canelons. Aquest any, aquests clàssics entrepans venen acompanyats d'un munt d'activitats paral·leles. Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
La ciutat de Vic està vivint des de les 9 d'aquest matí el dijous llarder més gran de la història a la plaça Major. Osona Cuina i Taula Dolça proposen un dia gastronòmic amb ofertes per a tots els gustos. Això sí, amb el porc com a element principal. Aquest any, l'acompanyament dels ja clàssics entrepans de porc rostit són un munt d'activitats durant tot el dia per fer la festa grossa. Ho explica Jordi Aromí, president d'Osona Cuina.
Que no sé què ens passa, que cada any que fem el dijous llarder ens fa un sol, ens fa un temps d'estiu i supercontents per la rebuda que estem tenint amb les activitats de més que estem fent aquest any i doncs, que no es pot dir res més, no? Que estem contentíssims.
Aquest és el primer cop que s'ha fet esmorzar al matí i que es farà sopar al vespre per acompanyar el clàssic dinar de dijous llarder. Des d'Osona Cuina esperen vendre més de 4.000 entrepans, superant totes les xifres dels anys anteriors.
I més cultura. El cinema català torna a estar present a la Berlinale, que avui es posa en marxa. Després que Alcarràs aconseguís l'Os d'Or en la passada edició, fins a 5 produccions catalanes participen en alguna de les seccions del festival. Ens les detalla David Navarro. Bon dia, David.
Bon dia. Així, la directora basca Estibaliz Urresola presenta el seu primer llargmetratge, 20.000 espècies d'abelles, a la secció oficial. Mentrestant, l'òpera prima d'Álvaro Gago, Màtria, competeix a la secció Panorama. La directora Carla Subirana porta Sica a Berlín i es presenta a la secció Generation. També hi participa un documental català, Anca, dirigit per Elin Chelik, a Fòrum, i un curtmetratge, La herida luminosa, realitzat per Christian Avilés i produït per SCAC Films, que competirà amb Berlinale Shorts. Un festival que també comptarà amb la presència de 40 empreses catalanes al European Film Market, la presentació de 2 projectes en desenvolupament i la participació de 6 professionals en el programa Berlinale Talents.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol. I és que el Barça debuta avui a l'Europa League aquesta mateixa tarda, a 7:15. Els blaugrana reben el Manchester United en el partit d'anada dels 16ens de final. El conjunt anglès és molt potent, és tercer a la Premier League i arriba al duel havent guanyat 5 dels últims 6 partits oficials. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, destaca la dificultat del rival d'avui.
Cada vegada us l'esteu jugant, ara ve... Bé, doncs això és el Barça, és el Barça. Nosaltres ens ho agafem de la millor manera possible, amb molta motivació, amb moltes ganes, amb una eufòria d'alguna manera de l'entorn que està sent molt bona també per nosaltres, que veiem que la gent està molt il·lusionada, però nosaltres amb cautela, treballant com hem treballat fins ara, amb molta humilitat, amb moltes ganes d'arribar lluny en aquesta competició, però bé, tenim un rival molt, molt difícil.
Aquesta tarda jugarà l'anada a l'Spotify Camp Nou, que presentarà una gran entrada, i el partit de tornada es disputarà el dijous vinent, 23 de febrer, a Manchester, a l'estadi d'Old Trafford. I la Federació Espanyola de Futbol s'ha pronunciat avui sobre el cas que relaciona el Barça amb pagaments a un responsable de l'estament arbitral. L'ens federatiu ha enviat requeriments tant als membres actuals del Comitè Tècnic d'Àrbitres com a la directiva del Barça per conèixer més detalls d'aquest assumpte, i es reserva, diu, personar-se jurídicament en el cas. I avui dijous arrenca la Copa del Rei de bàsquet a Badalona. El partit de quarts de final entre el Real Madrid i el València obrirà la competició a partir de les 7 de la tarda. El Barça s'enfrontarà a Unicaja aquesta nit a 10:15, buscant un lloc en semifinals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa en Xavi Ballesteros.
A 6:45, el Madrid, el vigent campió i també líder de la Lliga regular, jugarà contra el València d'Àlex Mumbrú. A 9:15 serà l'hora del Barça de Jessica Vicius, que rep l'Unicaja de Màlaga. Els dos equips han jugat ja un partit aquesta temporada i va guanyar de 15 punts en el Palau Blaugrana el conjunt de Sara Jessica Vicius. La igualtat, però, és màxima.
Yo creo que llegamos a un buen momento, ¿no? Yo creo que esto está claro, pero bueno, hay que demostrarlo en la pista, hay que saber manejar las emociones. Yo creo que los chicos están muy ilusionados, tienen tantas ganas que hoy en entreno hemos perdido todos los balones.
Demà serà el torn de les altres dues eliminatòries. A 6:45, Gran Canària-Tenerife, duel canari. I a 9:15, debutarà l'equip anfitrió, el Joventut, que jugarà contra el Baskonia. Aquest matí ja s'han obert totes les fanzons i d'aquesta manera l'ambient de Copa ja comença a ser una realitat.
I de forma paral·lela s'està jugant la minicopa, que és la competició pro de categoria júnior, i aquest migdia s'ha jugat el duel català entre el Barça i la Penya, que han acabat guanyant de 3 punts als blaugranes, 64-61. I també en bàsquet, avui dijous hi ha jornada a la Lliga Femenina Endesa. La 21ena i els 3 equips catalans juguen a domicili. El Barça-Sant Feliuenc ho fa a Sant Sebastià, a la pista de l'Euskotren. El Cadí-la-Seu visita la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca, que és el tercer classificat, mentre que l'Espart Uni Girona protagonitza el gran duel de la jornada davant del segon classificat, l'Uni és primer, que és el València, que està situat només un triomf per sota de les gironines. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí, però que hi tornarem demà, com sempre, puntuals a les 2. Fins aleshores. Que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. When I was a young boy living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run. Last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Oh,
but I got what I need, yeah, yeah. I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low, bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun, yeah. Run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Hands up to the rising sun, yeah, run, run, run.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Carol Pedemonte. El Congrés ha aprovat aquest migdia en un ple emotiu les dues lleis més importants del Ministeri d'Igualtat d'aquesta legislatura, la intervenció voluntària de l'embaràs i la que regula els drets de les persones LGTBI, més coneguda com la llei trans. Les novetats en la llei d'avortament són que a partir dels 16 anys ja no cal el permís dels progenitors, s'eliminen els 3 dies previs de reflexió, es podran fer en tots els centres públics i els metges objectors de consciència no els hauran de practicar tampoc a la privada. La ministra Irene Montero la resumia satisfeta.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres.
Les novetats de la llei trans són que la transexualitat no es considera una patologia i la possibilitat de canviar de gènere en el DNI en 4 mesos sense requisits, sense informes psicològics i sense hormonació. Un reconeixement de drets subratllat per la ministra.
Las personas trans no son personas enfermas.